Grans Històries, un programa de diàleg intergeneracional amb el suport de la Fundació Roca i Pi. Dirigeix i presenta David García Jimeno.
El viatge no s'acaba mai, només els viatgers s'acaben. I fins i tot ells poden perdurar en forma de memòria, de record, de relat, de grans històries. Quan el viatger s'ha assegut a la sorra de la platja i ha dit «No hi ha res més a veure», sabia que no era així. El final d'un viatge no és més que el començament d'un altre. S'ha de veure el que no s'ha vist, veure una altra vegada el que ja es va veure, veure a la primavera el que s'havia vist a l'estiu, veure de dia el que es va veure de nit, amb sol, el lloc on l'altra vegada plovia, veure el camp de blat tendre, el fruit granat, la pedra que ha canviat de lloc, l'ombra que no hi era, escoltar de nou unes grans històries. Benvinguts una temporada més a Grans Històries, el programa de ràdio que dona veu al projecte d'intercanvi generacional, també dit Grans Històries, en què petits i grans comparteixen històries de vida i experiències. Si us agrada conèixer històries del passat, escoltar relats i aprendre dels altres, no canvieu d'emissora, aquesta és la vostra. Quan avis i nens es donen la mà i es miren als ulls, sorgeixen grans històries. Soc en David García Jimeno i us acompanyaré durant la propera hora. Avui parlarem de la trobada entre la senyora Pilar Llorenç, de 94 anys, resident de la residència de la Fundació Roca i Pi de Badalona, i 8 alumnes de cicle superior del Col·legi FEP Mare Déu de la Salut, de la Fundació d'Escoles Parroquials, també de la ciutat de Badalona. El Col·legi FEP Mare Déu de la Salut i la residència Roca i Pi es converteixen en dos punts de trobada, dos espais de vincle entre dues generacions. Coneguem el primer espai de trobada, el primer punt de trobada, que és el Col·legi FEP Mare Déu de la Salut, situat en el cor de Badalona, en el barri de la Salut, just al costat del passeig, on està l'eix comercial, el Passeig de la Salut, i és una escola molt familiar, molt vinculada a la parròquia, propera a la gent, a les famílies i molt arrelada al barri de la Salut. És una escola d'iniciativa social que ofereix servei i ajuda a totes les famílies i els alumnes. L'escola pertany a la Fundació d'Escoles Parroquials, actualment formada per 18 escoles. El Col·legi FEP Mare Déu de la Salut és un punt de trobada on succeeixen grans històries. L'altre punt de trobada d'aquesta gran història que escoltarem avui és la residència d'avis de la Fundació Roca i Pi de Badalona, una entitat de llarga trajectòria que atén des de fa més de 100 anys a persones molt vulnerables que necessiten atenció, companyia i suport. L'objectiu de la residència i de la Fundació és proporcionar benestar i qualitat de vida a la gent gran, sempre donant resposta a les necessitats de cada usuari. La residència Roca i Pi és el punt de trobada on succeeixen grans històries. Escoltarem la gran història de la senyora Pilar Llorenç, de 94 anys, que ens farà una classe d'història viva de la ciutat de Badalona amb la seva gran història de vida. Ah, i recordeu que podeu comentar el programa i compartir les vostres grans històries a través de les xarxes socials Twitter, Facebook i Instagram amb el hashtag Grans Històries de Ràdio Estel. Sense més preàmbuls, us presento els participants de la tertúlia d'avui. Avui tenim el plaer de tenir a l'estudi, aquí a la meva dreta, el Víctor Reca, que és el psicòleg de la residència Roca i Pi de Badalona. Benvingut, Víctor.
Moltes gràcies, David.
És un plaer tenir-te una temporada més aquí al Grans Històries. Hi ha unes quantes temporades que has participat ja en el programa de ràdio, el Grans Històries.
Sí, sí. Bueno, començaré sempre amb el meu clàssic. Dedico aquest programa a l'àvia de la meva dona, que té 100 anys i que li agrada molt el vostre programa, i perquè li recorda molt a la seva joventut, a la seva època. O sigui que un salutacions, Carme, i espero que disfrutis del programa.
Molt bé. Víctor, ets el psicòleg des de fa ja molts anys a la residència Roca i Pi. Explica'ns una miqueta i a l'audiència quina és la teva funció com a psicòleg dintre la residència.
Bueno, a mi m'ha agradat, primer que m'ha agradat molt la intro que has fet, i deies alguna cosa així com atenció, suport i companyia, pues més o menys jo ho definiria així, no? Estem aquí per posar-nos al servei de les persones que estan allà en el meu camp, en el servei de, pues, de la salut mental, intentar, pues, acompanyar les persones i també acompanyar les famílies perquè entenguin també els processos i facilitar el que podem. I això seria la meva tasca, molt resumida, però realment és això.
Portes molts anys de psicòleg a la residència Roca i Pi. Has notat canvi en els residents abans de la pandèmia, després de la pandèmia?
Bueno, jo et diria que, sobretot, el que he notat més el canvi, primer de que vam incrementar les places de la residència, i això sí que, vull dir, 40 usuaris o 50 usuaris més s'han notat, i sobretot de que des de... Jo porto quasi més de 20 anys, perquè quan vaig acabar la carrera ja em vaig dedicar a això, i sobretot des de que vaig començar, sobretot, ja la gent que està a la residència és gent cada vegada més dependent, també pel sistema, i sobretot la major diferència és que treballem amb persones amb major dependència, i bueno, jo crec que és el futur, que treballarem, jo crec, amb més dependència de cara a un futur.
Feu, la veritat que feu una gran feina a la residència Roca i Pi amb tots els residents i tot el servei que doneu. També has participat des de fa molts anys en el projecte del Col·legi Efèmera de la Salut amb la residència Roca i Pi. Què opines del projecte?
Primer de tot, agrair-vos, David, a nivell personal, perquè sempre donar l'oportunitat de tenir una activitat intergeneracional sempre és important per als avis. Jo crec que també és molt algo que gaudeixen i algo que és important tenir l'experiència. També jo crec que per als teus alumnes, òbviament. Però bueno, agrair això de que vingueu i de que vulgueu cada any repetir i que vulgueu participar dintre de la vida de la residència. Així és com que una part del carrer, no, pues també entra a la residència i també, pues, els residents poden viure una mica més enllà de les portes de Roca i Pi.
Coneixes molt bé a la gran protagonista d'avui, la senyora Pilar Llorenç, de 94 anys. Fes-nos una miqueta d'espoiler per als nostres oients. Avança'ns una miqueta de la gran història que escoltarem avui.
Bueno, és una persona, vull dir, que és una enamorada de la Badalona dels anys 40 i dels anys 50, ho enyora molt. I jo crec que, pues, ens transmetrà una mica per què enyora tot això, no? I jo crec que és un... Em va agradar molt l'entrevista i bueno, pues, no us dic més, sinó que estigueu atents a la ràdio i l'escolteu tota sencera.
Molt bé, pues és un plaer, Víctor, tenir-te a ti i que puguis participar a les tertúlies d'avui. I també tenim aquí a l'estudi, també no és un nou convidat perquè ha participat altres vegades en el Grans Històries, que és el Joan Andreu Parra, que és el periodista de Catalunya Cristiana i responsable de comunicació a l'Acció Obrera Catòlica Obrera. Benvingut una vegada més, Joan Andreu.
Moltes gràcies, David.
Em fa il·lusió també perquè el Joan Andreu és exalumne, vale, ja, del sí. Col·legi Fem Mare de la Salut de Badalona.
Sí, sóc antic alumne d'aquella escola. Pues, em sembla que va ser des dels parvulitos, que es deia en aquell moment, fins a segon de primària, amb la meva mare per allà també com a docent. I bueno, la vaig tenir també un temps que feia aquesta doble funció, feia de mare i feia de professora.
Doble funció, que la professora te l'emportaves a casa també, no?
Sí, això mateix.
Molt bé. Joan Andreu, també ets productor del programa Àngels, d'aquesta casa de Ràdio Estel. Explica'ns una miqueta el programa Àngels, de la Fundació Roca i Pi també.
Sí, mira, aquest és un programa que està a la graella d'aquesta emissora, doncs, ja des de fa 7 temporades. Per tant, ja té un recorregut llarg. El fem gràcies al suport i al patrocini de la Fundació Llegat Roca i Pi, i el podem trobar cada diumenge, és un programa setmanal, a un quart de nou del vespre. El presenta el Rafa Sanahuja i un servidor, doncs, m'ocupo del que és la producció del programa, és a dir, de buscar els temes, els convidats i les persones que passen per aquest programa. Bàsicament, intentem que el teixit social, sobretot que fa suport social a diferents col·lectius que estan desfavorits o que tenen carències a la ciutat de Badalona i en general al territori del Barcelonès Nord, doncs que tinguin una veu, no? Que tinguin un espai en aquest programa, i bueno, bàsicament doncs, ens expliquen quins són els col·lectius amb els que treballen, els reptes que tenen, ens expliquen també històries de vida, com avui també sentirem. I bueno, de fet, coneixem a persones que jo crec que ajuden a que les ciutats siguin més humanes, no? que siguin més vivibles i també ens ajuden doncs, a avançar en aquest sentit. I bé, és un programa que, si els oients encara no el coneixen, després d'aquest temps doncs, recomanem sentir-lo.
Molt, molt recomanable el programa Àngels de Ràdio Estel. També elabores el butlletí Poble de Déu.
Sí, aquest és un butlletí que fem cada 2 mesos i que bàsicament pretén recollir tota la informació que genera l'Església de l'Arxiprestat de Badalona Nord, Montgat i Tiana. Llavors, doncs, allà bàsicament doncs, es recull doncs, l'activitat, hi ha una agenda, a vegades entrevistem a persones que... a diaques, a dones que estan doncs, en espais d'alfabetització de Càritas. Vull dir que també vindria a ser un espai, en aquest cas escrit, que distribuïm per correu electrònic a una base de dades de subscriptors doncs, d'aquesta activitat en la qual l'Església doncs, l'anima i està al darrere.
Perfecte. Doncs un plaer també tenir-te avui les tertúlies de la gran història d'avui que escoltarem ara a continuació.
Doncs gràcies per convidar-me.
Presentades les persones de l'estudi, coneguem amb més profunditat la gran protagonista d'avui.
Pilar Llorenç Maura i tinc 94 anys.
On va néixer?
A Badalona.
Em dic Joan Derek Ceballos Gia, tinc 12 anys i vaig a l'Escola Mare de Déu de la Salut.
Em dic Enrique, tinc 10 anys i vaig a l'escola Mare de Déu de la Salut.
Hola, m'dic Aaron Fernández Prego, tinc 11 anys i vaig a l'escola Mare de Déu de la Salut.
Em dic Ian Ramos García, tinc 12 anys i vaig a l'escola Mare de Déu de la Salut.
Em dic Isabel Massim Hipólito, tinc 12 anys i vaig a l'escola Mare de Déu de la Salut.
La senyora Pilar Llorenç és la nostra gran protagonista d'avui. I com es deien els seus pares i a què es dedicaven?
El meu pare es deia Josep Llorenç igual. Uh-huh. I la meva mare, Maria Maura Molina. Uh-huh. El meu pare era pescador. Uh-huh. I la meva mare, primer, treballava en una fàbrica de teixits, normalment. Però després va agafar molt asma i cuidava criatures uh-huh. a casa.
Com era la vida del seu pare?
Jo recordo el que he dit, que com venia content és que havia tret força peix. El dia que no traien res, o poc, ja venia morriat. Uh-huh. Llavors tenia mal caràcter. El sereno. Uh-huh. Abans no hi havia despertadors. La gent que havia de començar a treballar a les 4 o a les 5 de la matinada, segons on allà, el sereno, que era un home que sortia a les 10 de la nit de l'Ajuntament i anava casa per casa, que hi havia un home o una persona que havia de sortir a aquella hora. I de baix els picava al carrer. Uh-huh. I era el despertador. Uh-huh. Llavors ell només havia de fer que contestar amb el vidre o alguna cosa, volent dir, ja t'he sentit. Uh-huh. Perquè si no, potser no se n'aniria. I no s'havia despertat, però no.
I avui en dia com es desperten els alumnes?
El sábado y el domingo em desperto a les 7 o 8 perquè ja estic acostumbrada. Uh-huh. Però sin alarma.
O sea, un día si os queréis levantar temprano, no tenéis ninguno despertador, os levantáis...
Sí.
A mi m'agrada despertar-me a les 8 quan hi ha col·le, perquè així me despejo un poc i els diumenges i els dissabtes me despierto molt tard.
La senyora Pilar explica als alumnes què feia el sereno.
I si algú s'havia anat al cine, diem, i es havia deixat les claus a casa seva, quan arribava a casa seva, ficava de mans. Uh-huh. picava de mans, el sereno allà on fos, anava cap allà on sentia que picaven de mans i els hi obria la porta.
Preguntem als alumnes si el pare de la Pilar sabia nadar sent pescador.
Pues que no sabia nadar. Això és el que ens deia. A lo millor ens ho deia de guassa, no sé, però... Jo des de l'hora no he vist mai a nadar. Però ell deia, pescador, com que a mi no m'ha fet por sempre l'aigua de mar, no sé d'anar a nadar, deia, jo sóc pescador i si no sé nadar, doncs tu també pots anar-hi, encara que no n'edis. I no sabia nadar. Si ens ho deia de broma, no ho sé. Jo em penso que no, perquè ho havia dit sempre.
I els alumnes saben nadar?
Sí, sé nadar.
Sí, sé nadar.
No sé nadar.
Sí, sé nadar.
Sí, sé nadar.
Sí, sé nadar.
Sí, sé nadar.
I a quina escola va anar la senyora Pilar?
El Ventos Mir, a Doña Maria, un que es deia Doña Maria, una que deia Rosina, però tot eren col·legis de noies soles, eh? No és com ara que hi ha nois i noies. I l'últim que vaig anar era un pis, però bé, mi, els mestres a mi, això que diuen que els hi pagaven i tot això, potser en els dels nanos, potser sí, però les nenes jo no he vist mai que cap mestre pagués.
Com era l'escola d'abans?
De Catalunya tot. Ara, fora de Catalunya res. No em diu, pregunteu, cap província de res perquè no sé res. No, és que no, ni de països com ara parlen, els ensenyen coses i idiomes. Això abans no existia. Ensenyaven a ningú. I ara, mira, ara saben molt, però també han perdut altres coses. Saben més, però no tenen, no sé, no tenen l'il·lusió que teníem abans, que no hi havia res per tenir-ne. Però tot ens fa il·lusió. I ara amb ells no els fa il·lusió res. Perquè com que tenen de tot...
Li hagués agradat continuar estudiant?
A mi sí. M'hauria agradat perquè m'agradava molt. I el mestre mateix me'n recordo jo, que li va, com vam anar amb la meva mare a dir-li, va dir, és una llàstima que traguin aquesta nena. Veus, en canvi, a ma germana li costava molt. Anàvem al mateix col·legi. Perquè ella anava en una classe inferior, diguem, oi? Perquè era més petita. Però li costava molt tot. I a més que més, a mi m'agradava molt anar a col·legi. Però mira, les circumstàncies d'aquella època.
Llavors, explica als alumnes que ella va començar a treballar.
Home, perquè ell diu als 13 anys no es podia encara, era als 14 abans. Jo dic sí, dic, però jo tenia un veí molt veí, vaja, molt conegut, que treballava a l'Ajuntament de Badalona. I en comptes de posar que havia nascut el 1930, va posar el 1929. I representa que tenia 14 anys. I no sé si és que abans no vacilaven o feien passar, bueno, una trampa se n'hi ha hagut tota la vida. I jo vaig entrar amb 14 anys, dèiem, a la fàbrica. Allà constava 14, però jo en tenia 13 acabats de fer. Perquè vaig entrar l'1 de maig i he fet els anys ara, el 30 de març. Dos mesos feia.
I l'experiència de treballar tan petita?
El primer dia vam una mica apocades, clar. Jo ja era una mica de poca cosa, de poca de xerrar ni de... No, el primer dia era malament, però després de seguida m'hi vaig ambientar, eh? Sí, sí. M'agradava la feina també. I com que cobrava, pensava, mira, ja ajudo.
De què va començar?
A la fàbrica de bitlles, bitllera. El primer que s'entra és de bitllera. Després hi ha els oficis. Hi ha teixidora, hi ha rodatera, hi ha ordidora, hi ha repassadora, hi ha nuadora, que això vaig ser jo, nuadora. I cadascú, el que li agrada, si li la proven, si veu que val, la queden, si no, li diuen, trien una altra, que per aquesta no vas bé. I així anava, però ara, com que no n'hi ha cap, Sols han endut totes les fàbriques de teixits. Ara venen de Xina.
Quasi la majoria. Hi ha algunes aquí ara, però...
Sí? De fàbrica?
Ara ha tornat una mica, però bueno, la major producció no és el d'abans, que...
A veure, em sembla que no n'hi ha cap, eh?
No, a veure, no. Hi ha alguna pel Vallès, a Mataró, però va, molt poca.
Molt poca.
A Badalona tothom era quasi mira del textil, homes i dones. N'hi havia molts homes també de textil, perquè volien ser contramestres.
I els alumnes de què volen treballar? Hi ha un dels alumnes que va sorprendre la senyora Pilar.
De policia.
Policia?
Policia. Jo me lo pensaria. No lo sé. Jo diria que d'informàtico.
No ho sé, la veritat, però potser pagesa.
El què?
Pagesa.
Pagesa, molt bé, molt bé, molt bé.
Informàtico.
Informàtico?
Con las ovejas.
Molt bé.
Informàtic.
Cuinera.
Jo perquè sempre des de petita m'ha agradat molt la natura, les plantes, els animals en general. I doncs crec que és un ofici que podria fer bé.
A mi m'agrada perquè les ovelles que estan en el camp i a mi m'agrada andar, que les ovelles estan en la naturalesa i que lo passe bé i estan en les plantes.
Molt bé. Els oficis són bons.
Molt bé, tots els oficis són bons, sí. Molt bé.
Sí, fas gust.
Grans històries.
Déu-n'hi-do la història de vida de la senyora Pilar Llorenç, com atreu els alumnes, com una classe d'història viva, que la veritat amb el Víctor, que va estar també present a la gravació amb el programa, ens va sorprendre, no? Com d'atents estaven els alumnes i la implicació que van tenir. Què us ha cridat l'atenció d'aquesta primera part de la tertúlia? Víctor, Joan Andreu.
A mi, ara quan és el més recent, no?, que m'ha quedat, ara quan estaven els nens imaginant com podria ser el seu futur professional, m'ha sorprès que crec que són 6 alumnes, n'hi hagin 2, és a dir, una tercera part, que volen dedicar-se al sector primari. Això, bueno, crec que és una notícia per ficar en titulars a triple columna, no?
Sí,
perquè,
no.
Bé, precisament el que estem veient últimament és que el sector primari per la població que té Catalunya està tendint a pràcticament la desaparició. Uh-huh. I bé, és que això és tan fonamental com que el que mengem i se'ns posa a taula té a veure amb els que cuiden dels ramats i cuiden de les terres. Llavors, per mi això és una notícia. No sé si és un tema que treballeu a l'Escola Mare de Déu de la Salut específicament, però m'ha sorprès això, aquesta...
La veritat que ens va sorprendre, tant el Víctor com a mi, com a la senyora Pilar, va sorprendre que el tema dels oficis, no?, que van dir els nens, no?, i també és una sorpresa.
Sí. També l'argument... Jo crec que ja aquí pesa molt aquest argument i ho demostra, no?, que estem malauradament molt desconnectats de la natura. I precisament és una de les coses que ells valoren, no?, en aquesta projecció de futur, que aquest vincle amb la natura, que això ens ve de sèrie a les persones, doncs malauradament a les ciutats l'estem perdent i cada cop costa més, doncs, això, sortir a passejar, a fer caminades, pujar un cim, acostar-te als animals en el seu estat natural, no? I bé, doncs potser és una necessitat que ells expressen.
I ha fet molt de mal també en tot aquest tema que comenta el Joan Andreu, el tema dels mòbils, les pantalles.
Uh-huh.
Vale? Els alumnes preadolescents prefereixen estar a casa jugant a la Play o amb el mòbil que sortir a passejar per la muntanya o anar a visitar una granja amb els amics o amb la família. I això realment costa molt, i la feina també dels pares, no? De moltes vegades de dir, mira, deixa el mòbil i la Play i sortim a visitar una granja o anem a la muntanya.
Sí.
La solució més fàcil sempre pels pares és, bueno, no molesten. Mentre tenen les pantalles, mentre tenen el mòbil i la Play, no molesten, no? Llavors és un tema que és de societat, eh? més que d'escola, és un tema que s'ha de treballar a casa. L'escola també té molt a dir, eh? Però és més d'educació dels pares i mares d'avui en dia.
Això, fa poc llegia un article que va sortir aquest cap de setmana passat i referia a això, que els que som fills del baby boom vam passar molt de temps jugant i educant-nos al carrer, amb les amistats, sense els pares i les mares, en espais que eren en aquell moment precisament molt més insegurs que no pas ara. I en canvi ara, doncs, pràcticament el joc a carrer ha desaparegut, i a part el joc, com bé saps com a pedagog, és una de les coses que no només és la part acadèmica, és que et forma moltíssim, no? Totes les connexions que es fan, tot aquest desenvolupament de la persona té un paper fonamental. Mm-hmm. Però sí, els pares i les mares sembla que tenim aquesta por també a l'exterior, a que els nostres fills puguin estar en aquests espais sense la nostra vigilància i sí, com dius, doncs el tema de les pantalles és el que està ocupant aquest temps preciós que ajuda que una persona s'acabi desenvolupant integralment, no?
Mm-hmm. Víctor, què destaques d'aquesta primera part?
Bueno, ha sigut molt completa, és com un clàssic de... Bueno, hem tingut el tema Mariner de Badalona, que i ha sigut molt singular, bueno, el tema, i després els clàssics com el Sereno, que és algo que jo crec que costa d'explicar als nens que existia això,
no? Que ho entenguin,
no?
Sí, sí, sí,
sí, sí, clar, és que... I després, pues, bueno, la part aquesta d'escola i sobretot, no?, que ja quan els nens eren molt, bueno, molt joves, no?, ja tenien que anar a treballar, no?, aquí la Pilar que va començar abans dels 14 i com de seguida, pues, es va desenvolupar, no? O sigui, ho parlava com d'una manera tan natural i havia de fons, bueno, era la manera d'ajudar a casa, no? I que, bueno, que això també és un tema, David, per treballar, no? Perquè els nens se'ls deixa, i parlo com a pare, no? Els deixem decidir molt, però a vegades també les responsabilitats o de les dificultats de la casa sembla que no els hi volem... No volem comptar amb ell i abans se comptava i els nens responien, no? I ara sembla que no li podem... Que tenim que comprar-li tot el que necessita i per sobre de tot, no? I, bueno, aquesta també és una reflexió a part de les pantalles, no?
Aquesta temporada, i no és la primera vegada, no? I la senyora Pilar també ho explica molt als alumnes, no? Fa una crítica, no?, que lo d'abans era millor que el d'ara, no? I és un dels temes, no?, que també moltes vegades amb els amics o amb els professors ho comentem, no?, de que el que abans teníem era molt millor, que anem a pitjor com a societat, no? Mm. I llavors això és una reflexió, no?, interessant, no?, que l'escola d'abans fèiem una cosa, apreníem més que l'escola d'ara actual, no? Aquesta crítica també els alumnes ho han percebre, no? I realment és un tema a destacar d'aquesta nova temporada de grans històries, no? Que les diferents històries de vida que anem escoltant, bueno, el d'abans era millor, no? I llavors això és un tema a reflexionar nosaltres com a societat, no? Cap a on anem com a societat, no? Cap a on anem a l'educació dels nostres fills i cap a on anem com a escola. Uh-huh. Vale? Perquè moltes vegades es critica l'escola, però hem de saber cap a on anem, no? Què volem com a societat, com a pares, com a mestres... I com a tot, vale? Llavors és un tema, no?, escoltant a la gent gran i escoltant a la senyora Pilar de 94 anys, però en diferents programes que hem escoltat a persones grans, que la veritat que tenen molta saviesa, no?, amb el que diuen i s'ha d'escoltar bé el que diuen, és una crítica, no?, que realment la tenim allà present sobre la taula. Molt bé, no sé si voleu afegir alguna cosa més.
Bé, sobre això darrer que deies, David, sí que és cert que és bo ser crítics amb l'ànim de millorar, és a dir, no de quedar-nos en una crítica destructiva. Però també és cert que no podem oblidar que la memòria no es correspon sempre amb la veritat. La memòria tendeix a dolcificar i a quedar-se amb les coses bones d'un passat que també tenia les seves dificultats, no? A mi hi ha hagut una cosa que m'ha posat en alerta quan la Pilar explicava que el seu pare, els dies que no pescava o que portava poc gènere, doncs aquell dia el seu pare he cregut intuir que es podia arribar a posar fins i tot violent, no? Aquesta manca de control de les emocions i que a vegades pues, això podia caure en la família més propera, en els fills, amb la dona, en aquest cas. I bé, jo crec que, malgrat que això abans pràcticament no era conegut o no es deia, tot això quedava dins de casa, crec que ara socialment hi ha més sensibilitat respecte a aquesta qüestió.
Correcte, no? Sí, sí.
En aquesta en particular.
Molt bé. Continuem amb la història de vida de la senyora Pilar Llorenç i li agradava molt ballar.
La samba?
La samba? Diuen la samba.
No.
No.
No ho sé.
No conozco ninguno.
Jo potser vaig equivocat, eh? Però pot ser que sigui un ball, que hi ha una cançó que és Coti per Coti? Un ball que es balla en grup?
Sí.
Ah, no vaig equivocat llavors, eh?
Sardanes?
Diuen sardanes per aquí.
Sí, home, clar, he fet el moviment i tot.
I quan ballava les sardanes?
Feien els dissabtes i els diumenges, perquè la gent ja l'endemà no treballen, i ho feien a la nit, ho fèiem a la Rambla, en els carrers del carrer Carme, el carrer del Mercè, els carrers cèntrics, i a la Rambla. Ballaven sardanes, de vegades ballaven sí, el normal eren sis sardanes, de vegades ballaven més, segons com devien estar a la cupla de cansats.
Quines eren les seves músiques preferides?
El tiro de la cardina, aquella de Catalunya, n'hi ha una que parla molt de Catalunya, ara la lletra ja no me'n recordo, però sí, n'hi havia moltes.
Si hagués de triar una cançó per posar-la al programa de ràdio, quina cançó podríem triar?
Cançó d'amor i de guerra.
La senyora Pilar va viure la Guerra Civil.
Quan va estallar la guerra jo tenia 6 anys. I com va acabar? 9. Va durar 3 anys. 9 anys. I llavors jo aquell any feia la comunió. Però estàvem estudiant la doctrina en català, clar. Perquè llavors els col·legis parlaven el català. Però com va entrar en Franco, llavors ens van, les que havíem escrit la doctrina, la sabíem de memòria, però era doctrina, i ens van portar catecismo, que ara no sé si encara és catecismo o és una altra cosa.
No, no, la fem religió.
Ara hi ha religió?
Religió, i bueno, ells van fer la catequesis, molts d'aquí van fer la catequesis l'any passat.
Ah, sí? Doncs abans fèiem això. Ens van treure la doctrina i ens van posar el catecismo, que venia a ser del mateix, però en castellà. I vam haver d'aprendre en castellà, esclar.
Vas poder fer la comunió, Pilar?
Sí, vaig fer la comunió, sí. En castellà, per això.
El tema de la comunió amb la seva filla.
A l'època de la meva filla, la comunió és que ni ho preguntaven. Ja se'n cuidava a l'escola. Tu tens 7 anys, tu tens 10 anys, has de fer la comunió, ja està, ja de més. I se cuidava l'escola de tot. Ara, més cap aquí ja, veus, els meus nets no l'han fet de cap dels dos. Per què? Perquè no l'han volgut fer. El gran no la va voler fer, perquè no li devia dar la gana de fer-la. I el petit va dir, ah, el Roger no l'ha fet, doncs jo tampoc. Però ja, perquè ja no se'n cuida l'escola. Se'n cuida, no sé, perquè o si no obligarien.
Claro, no. Ara no és obligat.
No és obligat.
No és obligat des de l'escola, sinó és un tema això, extern, a nivell de parròquia.
I n'hi ha que la fan i n'hi ha que no.
I què pensen els alumnes que feien en el període de guerra?
La gent ho passava molt malament per falta de recursos i por a poder morir.
Bombes, explosions, moltes coses males per la gent.
Que els edificis, el planeta, el fum i les persones.
I els morts que van haver i que no hi havia de res de menjar, A la nit venien els avions bombardejant, ens havíem d'amagar sota les tomaqueres i horts, perquè tot eren horts, no hi havia pisos ni res, i allà estirats un darrere l'altre, tota la família, fins que vèiem que els avions s'apartaven. Allà on tiràvem, vam rebre més, sempre va ser a la banda del carrer Les Flors, cap allà, cap al barri, diem. Perquè allà hi havia el gas, anàvem per fàbriques, hi havia l'energia, hi havia de tot allà. Hi havia fàbriques aquestes que fan molta falta, doncs això volien destruir. I em van destruir, i em van fer disbarats, van fer. Tant uns com els altres. Després els altres cremaven. Jo vaig veure cremar l'església de Sorades, de Sant Miquel, com llançaven matalassos encesos. Jo no sé quins qui eren, si eren els blancs o eren els negres, però que eren uns disbarats que jo quedava parada, vaja, jo no veia, no havia vist mai una cosa així. I a la canalla van trencar persianes que hi havien menjar d'ells, antics, que es guardaven ells, per ells, per això, no per el poble, no, per ells. Venien a la canalla, ma germà mateix, un dels meus germans, va venir amb dues butxaques plenes de cigrons, que havia agafat dels sacs d'allà de cigrons. I la criatura, era una criatura, ja veus, tenia 3 anys més que jo. Si jo tenia 9, ell en tenia 12. I tot carregat de cigrons, perquè com va devia veure els cigrons, com que menjava massa pells de patates, també podia menjar cigrons, oi? Vam passar molta gana i moltes coses. Vam passar molt per la guerra. I per després també. Després fins ara s'ha començat a arreglar una mica, però tampoc. És la meva Badalona no és aquesta. Sempre he dit, jo a Badalona me l'estimo molt i nascut aquí i tots som d'aquí, tots som nascut a Badalona. Però no és la meva Badalona, és una altra.
La senyora Pilar ens continua explicant quina diferència veu entre la Badalona seva i la Badalona actual.
Molta, molta. Veig el poc respecte entre pares i fills i germans. Fan el que els dona la gana ben bé i no els renyis. Vaja, que veig que, a més, molta llibertat, massa llibertat. I tot això també té molta culpa al govern. Perquè totes aquestes discoteques, abans la joventut, a les 9 o màxim a les 10, havia de ser a casa el diumenge. I ara a la 1 surten i venen a les 7 del matí. Això és el que ha anat perdent tot el bo que hi havia. Perquè la joventut d'ara no és la d'abans. Però esclar, posen així. Doncs, ells van seguint. I com que els hi va bé...
I és que abans hi havia respecte.
A les 9 havíem de ser a casa. Els nois i tot, eh? No les noies, no. Tots 4. I un dia estàvem al cine, jo amb 2 amigues, i bé, no me recordo quina pel·lícula era, però sé que ens va agradar molt. I una ens va dir, bé, esperem, com que abans podies repetir, no com ara que acabaven la pel·lícula i tan fora. Abans podies quedar-te a veure totes les pel·lícules, la mateixa, anar repetint. I va dir, repetim un tros, que molt maco, i jo li dic, quina hora és? I em va dir una hora abans de la que era. Esclar, com vam... Bueno, jo em vaig quedar tan tranquil·la. I com vam sortir, bueno, cadascú se'n va anar a casa seva, i jo com vaig anar per entrar a casa, ja vaig veure fosc, ja dormen. I entro, i em surt el meu pare de darrere de la porta i em va fer una cosa al cul, per això, només per haver arribat una hora més tard. o mitger, no sé, ja no recordo. I llavors, com jo, esclar, ja vaig veure que hi havia el sopar a la taula, però jo me vaig anar amunt a dormir, perquè abans hi havia dalts i baixos, eren cases, no hi havia de pisos, hi havia la casa. I un cop era al llit, em va venir amb un d'allò de pa amb xocolata. Perquè va entendre que havia passat, que per venir una mica més tard. Tampoc no era per dar-me una patada al cul, cosa que mai més m'han tocat a casa. El meu pare no havia tocat mai a cap dels quatre fills. Pagar, mai. Ara, renyar-te, sí. Perquè tenia geni i, a més, volia les coses rectes. Renyar-te, sí, per pagar, com n'hi ha encara ara, n'hi ha que li peguen els fills, que això tampoc no m'agrada, que s'adreixin, sí, però que els hi peguin, tampoc. I així. Totes les meves històries, mira si són maques.
Són maques,
totes són tristes.
I de les grans històries, què li ha agradat més als alumnes?
El seu pare, de que treballava de pescador.
Això t'ha agradat molt?
Sí. La història que ella ha treballat molt jove.
De que estic sorprendut de que als 12 o 13 anys hagi treballat a una fàbrica o alguna cosa.
Està sorprès que als 13 anys va treballar en una fàbrica.
El meu pare, als 7 anys, ja era pescador. Ja pescava. Imagina't, això deia ell, jo no, als 7 anys encara no el coneixia. Però ell ho havia dit. Als 7 anys ja treballava.
Que als 7 anys el pare era pescador.
Que als 7 anys el pare sigués pescador.
Molt bé. Víctor, vols comentar? Perdó.
De que el pare estava treballant als 7 anys de pescador.
I quin consell final li dona la senyora Pilar als alumnes?
Que vagin per bon camí, que pensen que ara no els falta res i pot haver una altra època com hi ha l'aquí passat i qui pot ser-hi, perquè el món està molt revolucionat. I que tingueu coneixement, que no feu coses dolentes ni que es porteu bé amb tothom, principalment amb la família, clar, i amb els amics. Però que no us penseu que tots són flors i violes, que el món mira si n'ha fet de canvis, mira'm a mi, jo si n'he fet de canvis. També us pot passar a vosaltres, penseu això, que s'ha de tenir coneixement i mirar d'anar sempre per bon camí. No escoltar les coses dolentes, escoltar les bones, que suposo jo que els vostres pares ja ho deuen fer, ensenyar-vos per anar per bon camí, suposo jo. El meu m'ho van ensenyar, anar per bon camí. Encara que hagués fumat una cosa al cul, mira, després em va portar pa de xocolata. O sigui que...
És una bona moraleja, no? Primer això, patir, però després no, també el remordiment.
Ah, això mateix. Va pensar, ara preparat-te s'ha anat sense sopar.
Quin consell més maco per acabar la gran història d'avui de la senyora Pilar. Què us ha semblat, Víctor, Joan Andreu, aquesta part final de la gran història de vida?
Bueno, doncs, primer de tot, o sigui, a vegades queda perdit, però s'ha de dir que la Pilar té una memòria i ha descrit tan bé pues, la seva vivència, que això ja jo ho vull destacar, no? Perquè a més té un punt molt reflexiu i fins i tot jo crec que ha sigut un dels millors consells que han pogut dir als alumnes i no ha sigut lo típico de que tenéis que estudiar, sinó que ha sigut un poco de discurs, eh? Sí. I bueno, m'ha agradat, perquè, mira, enganxant el que ha dit el company, que parlàvem del pare, pues fixa't, no?, que podíem tenir la imatge, no?, de que els pares d'abans eren rectos e inflexibles, però bueno, també tenien remordiments, hem pogut veure.
Sí, sí.
I mira, li va donar pa amb xocolata, que això, vull dir, no hauria apostat res perquè li hagués donat algú més, no? Però m'ha agradat molt, vull dir, tot molt ben explicat i ja podem potser després entrar en detall, deixo al meu company, però bueno, que queda el tema de la guerra de les sardanes, vull dir, molt, molt complet.
Molt bé, molt bé. Joan Andreu, què destacaries?
Sí, la part de la guerra jo crec que és una cosa que ella ja n'és plenament conscient, entre els 6 i els 9 anys. Això avui ens connecta, no?, amb tantes guerres que hi ha al món i aquestes que estem veient avui cada dia a les notícies, com per exemple la Franja de Gaza, no? Clar, pensar en aquestes famílies que a la nit no saben què passarà, que hi ha uns avions que comencen a tirar indiscriminadament bombes sobre població civil i que s'han d'amagar allà on poden, és realment sentir això, no?, d'una persona gran que ha sobreviscut fins avui i com atresora això i com diu que aquella no és la Badalona que volia, jo crec que és un missatge que ens hauria de fer pensar, no?, com podem arribar a degradar tant les relacions entre comunitats perquè es continuïn solucionant els conflictes avui. Correcte. De la mateixa manera.
Totalment d'acord. Molt bé, doncs abans d'acabar el programa tenim una sorpresa avui, sorpresa d'aquesta temporada. Contactem en directe amb la residència Rock i Pic, que tenim a la senyora Pilar Llorenç i la Linda, educadora social de la residència Rock i Pic, al telèfon. Bon dia, senyora Pilar. Bon dia, Linda.
Molt bon dia.
Què tal? Com estem?
Bé, estem. Mira, home, amb els anys no puc dir res més. Aquí estic molt bé.
Molt bé. Acabem d'escoltar la seva gran història que va poder compartir amb els alumnes del Col·legi Mare de la Salut i estem aquí en plató amb el Víctor Reca, que ja el coneix.
Hola, Pilar. Sí. Què tal?
Hola, Nat. Hola.
I amb el Joan Andreu Parra, que també és un periodista de Catalunya Cristiana, de la Casa de Ràdio Estel, que també ha escoltat la seva gran història de vida.
Una abraçada ben forta.
Què et va semblar, Pilar, l'experiència de poder compartir la teva història de vida amb els alumnes del Col·legi Mare de la Salut?
Home, a mi m'agrada molt. Ara, tot que veig, ara, que hi ha uns nens que sembla que s'hi contenguin i que sàpiguen el que nosaltres hem passat i el que s'han ells envers nosaltres.
Ara comentàvem que el consell final que li vas donar als alumnes va ser molt maco i crec que és dels millors consells que hem escoltat en 10 temporades ja del Grans Històries. El consell que el vas donar als alumnes de la teva història de vida i del consell per a ells de cara al seu futur. No sé si tenim a la Linda per aquí al costat també.
Hola.
Hola, Linda, què tal, com estem?
Molt bé, aquí.
Bueno. Molt bé. Li dèiem a la senyora Pilar que el consell que va donar als alumnes va ser, la veritat, que tota la seva història de vida, que va ser molt, molt maca, que vam poder compartir amb el Víctor Reca, i la veritat que va ser molt maco i molt enriquidor pels alumnes.
I tant, va ser molt atenta ella també a tota la narrativa. I ella mateixa corrobora i aprova constantment que si és una lliçó de vida, és una dura, però digna de compartir-la, perquè sàpiga, no?, els nens, i sempre ho diu, ella ho té molt fàcil, ho té molt fàcil.
Sí, és veritat, tenen tot molt fàcil, i a més a més, llavors, com que tenen tant, no agraeixen res, no estan contents. A mi em donaven una mica de paper, i tenia una gran alegria. I ara els hi donarà les coses de molt de valor i no fan cas.
Molt bé. No sé si el Víctor o el Joan Andreu li volen preguntar alguna cosa a la senyora Pilar. Víctor, tu que la coneixes més.
Bueno, Pilar, no, m'agafes aquí en fora de lloc. Mira, hem estat parlant avui i simplement... que mira, com hem parlat, dir també que la família de Pilar és encantadora, com la Pilar, que té uns nets i la seva filla, el seu gendre, que li venen a veure, i res, i això, no? I que sé que també a vegades se li fa llarg la seva la vida, no? Que diu que ella és molt pràctica, per ella ja podria plegar, però bueno, que està aquí aguantant, i amb aquesta saviesa que té i amb aquesta pues gran capacitat d'anàlisi, no? És el que podria dir. És una pregunta medio trampa, Pilar, però bueno, això és el que vull dir, que m'agrada compartir amb tu estones perquè ets una persona amb molt de seny, de veritat. No sé què n'opines.
El que sento, el que hem passat, pues, és tot el que va passar de debò. És tot el que vam passar als de la meva generació. En vez de rara, pues, mare meva, una època diferència.
Molt bé. Joan Andreu, vols comentar-li alguna cosa a senyora Pilar i a la Linda?
Doncs, Pilar, jo agrair-te que ens hagis explicat aquest tros de la teva vida, que segur que n'hi ha per escriure un llibre, perquè hem tastat algunes cosetes que segurament són molt importants. I m'has fet pensar també en la meva mare, que té 2 anys menys que tu, la Felisa, que malgrat que ara té una malaltia degenerativa i precisament aquesta qüestió de la memòria és una de les coses amb les que ja pràcticament no podem comptar, però sí que ella, quan estava millor, en particular el meu fill gran, li donava uns consells de vida i unes explicacions que, quan ell era més adolescent, que les conserva com un tresor. Vull dir que encara que et vegis gran, com diu el Víctor, i amb la feina feta, doncs mentre estigueu aquí i el pare, el nostre pare, vulgui que hi siguem, jo crec que podeu fer un molt bon servei, sobretot pensant en aquestes generacions que estan creixent i que a vegades els pares i a les mares no ens fan molt de cas, però allò que dieu als avis jo crec que té un pes important per ells.
Molt bé. Pilar, una abraçada ben forta, Linda. Moltes gràcies per la trucada i no sé si vols comentar alguna cosa més, Linda.
Sí, sí, sobretot, mira, m'agradaria compartir amb tots vosaltres, no? I per nosaltres és un orgull tenir-la a Pilar, perquè és l'ambaixadora d'aquí, de Badalona. Ella és de Badalona tota la vida i sempre parla de Badalona amb molta estima. Promou la dansa, que és la sardana, i bueno, sempre està parlant de Badalona com molt de carinyo. I d'ahir també volia agregar de que és molt resolutiva, és molt autònoma, en el sentit de que ella mateixa condueix la seva cadira elèctrica, sí, perquè bueno, ella ja tenia carnet de conduir, però el seu marit va ser professor d'autoescola.
Molt bé.
I, bueno, ja indica que és una persona que ha prosperat, s'ha empoderat ella mateixa i, bueno, estem molt contentes de tenir-la aquí.
Molt bé, doncs ha sigut un plaer escoltar-vos a les dues i una forta abraçada i esperem quan et deixin a escoltar el programa el Víctor i la Linda i que disfrutis de la teva gran història de vida. Una forta abraçada, Pilar i Linda.
Moltíssimes gràcies.
Igualment i moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Molt bé, Víctor i Joan Andreu, per anar acabant, una petita conclusió del programa d'avui. Què us ha semblat, Joan Andreu?
Doncs, com sempre, per mi un goig sentir i alentir el nostre ritme i posar-nos, sincronitzar-nos amb el que ens expliquen els avis. Per fer-ho, això, hem de reduir 2 o 3 marxes la velocitat habitual que portem i si parem aquesta atenció, si deixem de pensar en el que estem deixant de fer o que podríem fer i posem tota l'ànima, no?, en sentir aquestes històries, jo crec que ens poden enriquir molt i ens poden donar moltes pistes pel nostre fer de cada dia. Com ha fet la Pilar.
Un plaer tenir-te, Joan Andreu, una temporada més aquí a Grans Històries i
gràcies,
que és un plaer escoltar-te.
Moltes gràcies.
Víctor, per acabar.
Pues igual, no? Com, no sé com és la frase que diu: un poble que no coneix la seva història té tendència a repetir-la o alguna cosa així. Vull dir que hem tingut una bona idea com era la Badalona antiga. S'han explicat coses realment dures però amb molta naturalitat i jo crec que també, no?, com ho vivia la gent, no?, amb molt de suport i sense grans pretensions, no? I jo crec que això sí que és algo que tenim que trobar el camí, no?, per anar amb la, per fluir amb la vida amb molta més senzillesa del que fem. I també especialment dir-li al meu tertulià que m'ha encantat la seva intervenció quan ha parlat amb la Pilar. A més, crec que la seva intervenció, a part que potser també t'ha servit per tu mateix, crec que a la Pilar li anirà tremendo, li anirà molt bé, sí, aquesta reflexió, sí. O sigui que t'agraeixo de veritat.
Molt bé. Gràcies. Víctor, un plaer també tenir-te, i quina sort té la residència Roca i Pica a tenir-te com a treballador i com a psicòleg, per la gran feina que fas, que has fet durant aquests anys i que faràs. I t'esperem la temporada que ve.
Bueno, moltes gràcies. Fem el que podem.
Molt bé. Moltes gràcies per acompanyar-nos. I recordeu que podeu tornar a escoltar el programa a la web de Radio Estel i comentar-los al Twitter i Instagram de Radio Estel i de Grans Històries. Us deixem amb la cançó preferida de la gran protagonista avui, la senyora Pilar. Cançó Pel teu amor, d'Emili Vendrell. Una forta abraçada.
Us han ofert Grans Històries, un programa de diàleg intergeneracional amb la Fundació Roca i Pi.